Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
COVID-19 continua causant estralls en l'àmbit laboral. L'atur ha tornat a pujar a Sabadell durant el mes de juny, quan un total de 47 persones s'han quedat sense feina. Això eleva els sabadellencs en situació de desocupació fins als 15.300. És la xifra més alta des de l'abril de 2016. La tendència a l'alça també s'ha reproduït al Vallès Occidental, amb 451 vallesans que s'han afegit a les llistes de l'atur aquest mes de juny. Ara mateix a la comarca hi ha 61.987 parats. Unes dades que es publiquen l'endemà d'una enquesta de la UAB i Comissions Obreres que apunta que 7 de cada 10 treballadors han treballat sense prou mesures de seguretat durant la pandèmia i tem una retallada del sou en els pròxims mesos. Unai Sordo, secretari general del sindicat, reclama repensar la salut laboral.
La necessitat de integrar les dinàmiques de salut pública con la salud laboral y las necesidades de reformular los preceptos y los conceptos en los que se basa la salud laboral, que como hemos analizado en estos últimos tiempos de crisis, se ha visto superada evidentemente por los acontecimientos a través de una externalización también de la gestión de las propias dinámicas o de los propios planes de prevención de riesgos, del propio cuidado de la salud, que convendría revisar.
Comissions i la Universitat Autònoma confirmen en aquest estudi que la crisi de la Covid-19 ha aguditzat la precarietat laboral. A banda d'aquesta qüestió, en tenim moltes altres a tractar que repassem tot seguit.
Titulars.
I ho fem amb la Karen Madrid. Molt bon dia.
Bon dia.
A Educació estudia el cas de 27 famílies que no han pogut entrar a l'escola pública de la Creu Alta, demanada en primera opció.
El director dels serveis territorials al Vallès Occidental, Jesús Vinyes, ha assegurat en declaracions al Cafè de la Ràdio que no totes són famílies del barri. Amb tot, ha reconegut que a la Creu Alta hi ha un problema d'oferta i demanda, però ha afegit que els 3 centres públics de la zona no poden créixer més.
No tenim la possibilitat d'obrir noves línies. La Creu Alta és una escola que no permet una construcció d'una segona línia, perquè per un tema de que passa per sota la via del tren i no es pot, simplement no podem fer per créixer, no? Per tant, ara en aquest moment nosaltres no podem inventar una posar grups en llocs on realment després no podem configurar-ho com a escola.
Vinyes aposta per construir un nou edifici per l'escola Ribatallada que pugui acollir dues línies a curt mitjà termini.
Sabadell recupera l'activitat cultural.
L'espectacle líric Nit d'Òpera inaugura avui la programació cultural d'estiu de l'Ajuntament. Els Amics de l'Òpera i la Simfònica són els artífacs d'un repertori que portarà el bo i millor del gènere líric al Pati de l'Estruc. La presidenta dels Amics, Mirna Lacambra, ha confirmat que ja no queden invitacions per l'espectacle d'aquesta nit.
Dilluns van posar les localitats, no la venda perquè són de franc, però es van desaparèixer en 4 segons, ja van desaparèixer totes. Per tant, el local estarà ple perquè, com que s'ha hagut de fer especial, doncs aquestes mesures que s'han de prendre especial actualment, doncs per no acostar-nos els uns als altres massa, que si la mascarilla, que etcètera, però sí, la gent vol veure òpera, vol disfrutar d'aquest món de l'òpera i, per tant, ja no hi ha ni una entrada per recollir.
L'actuació comença a les 10 de la nit.
El partit del play-off contra l'Atlético B serà el primer de la història del centre d'esports al Nuevo Mirador d'Algeciras.
A partir de les 2 a l'Hotel Suís descobrirem precedents d'alguns jugadors de l'actual plantilla en aquell estadi. També saludarem Antonio Domínguez, exjugador del Sabadell i l'Algeciras.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Previsió del temps a la mà del Manuel Álvarez. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Ja tenim nuvolades a molts punts de muntanya del territori, fins i tot a zones de l'extrem nord de Catalunya, descarregant alguns ruixats. Xàfecs que durant aquesta tarda seran importants. a punts de l'interior del quadrant nord-est, resta del Pirineu, Prepirineu, fins i tot també cap al massís del Port, aniran acompanyats de tempesta i fins i tot no es descarta alguna calamarsada. Atenció, perquè a partir del vespre sembla que també es podran formar, seran més extensos al nord de la depressió central, Prepirineu, altres zones del sector del quadrant nord-oest. Aquí les tempestes seran freqüents i també fins i tot amb intensitat forta. En aquest sentit, hi ha un avís activat des del Servei Meteorològic de Catalunya a punts de la meitat nord de Catalunya. Pel que fa a la temperatura, valors de temperatura màxima més baixos en general a l'interior, en canvi semblants a la costa de cara a demà, encara de matinada i primeres hores del matí, inestabilitat durant la tarda, més estones de sol i temperatures que al litoral baixaran, a l'interior seran semblants o una miqueta més baixes. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Què fa la situació del transport públic? Quina és aquesta hora? David de Toro, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot destacar que l'ATM ha engegat des d'ahir el procediment de compensació dels títols integrats no utilitzats durant el confinament. Hi ha dos supòsits. Per a les persones que no han fet servir el seu títol des del 14 de març, en passar-lo per la validadora, aquesta amplia automàticament la caducitat. Les persones que sí hagin utilitzat el títol alguna vegada durant l'estat d'alarma han de fer una sol·licitud telemàtica. Teniu tota la informació al web compensacions.atm.cat i suport d'atenció telefònica al 93 120 53 30. Pel que fa a l'estat del transport públic, en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per la incidència tècnica d'un tren a l'estació Arc de Triomf, els trens de les línies R1, R3 i R4 circulen amb retards que poden superar puntualment els 30 minuts. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, però així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, funcionen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Pel que fa a la situació del trànsit a les carreteres catalanes, tres incidències a aquesta hora. La primera, Vilaverd, on hi ha retencions a la C14 a conseqüència d'unes obres. També hi ha un carril tallat a la 2 a l'altura del Bruc i en direcció a Lleida per un camió avariat, mentre que també hi ha retencions a la 2 a Esparreguera, en aquest cas en sentit Barcelona, per un accident que talla un carril. Passen 7 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
9 ascens de l'atur a Sabadell per 5è mes consecutiu, tot i que comença a frenar-se en comparació amb els mesos anteriors en plena crisi del coronavirus. Durant el mes de juny, 47 persones han perdut la feina a la ciutat, situant la xifra de desocupats fins als 15.300, prop d'un 13% del total de la població. Cal recordar, però, que aquestes dades no inclouen les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació, que hi era de 15.197, 62 persones més que el mes anterior. És a dir, que ara mateix hi ha prop de 30.500 sabadellencs sense feina.
Però si ens fixem només en les dades de l'atur, també són més altes que les de fa un any. Al juny del 2019 hi havia 11.831 persones desocupades, 3.469 menys que ara. Amb tot, les dades d'aquest mes passat són les més altes des de l'abril del 2016, quan hi havia 15.410 desocupats a la ciutat, tot i que aquell mes l'atur es reduïa en 358 persones i sumava 3 mesos seguits de descensos. Pel que fa al conjunt del Vallès Occidental, l'atur ha pujat en l'últim mes en 451 persones, augmentant la desocupació fins a les 61.987. És a dir, avui hi ha 14.399 vallesans més sense feina que fa un any. Per trobar dades similars a les actuals a la comarca, ens hem de remuntar al maig del 2016, quan hi havia 62.341 desocupats arran d'un ascens de 1.345.
A Catalunya, la desocupació ha pujat en 1.870 persones a l'últim mes, de manera que ara ja hi ha més de 485.000 aturats, una xifra que encara tampoc no s'assolia des de l'abril de 2016.
Així mateix, l'atur d'aquest juny és de 35,76% més elevat que el mateix mes de l'any passat. Des d'aleshores, s'han sumat a les llistes de desocupació 127.747 persones. Malgrat això, l'atur creix a un ritme més moderat que en plena pandèmia, un 0,4% mensual entre maig i juny. A l'inici del confinament, en canvi, l'atur va incrementar-se un 5,5% mensual al març, un 12,2% a l'abril i un 3,3% al maig. Al conjunt d'Espanya, el mes de juny, s'han apuntat a les llistes d'atur un total de 5.000 107 persones, un increment lleuger del 0,13% en relació al mes de maig, però que suposa una crescuda de gairebé el 29% en comparació amb ara fa un any. La portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero, atribueix les dades de l'atur a les mesures preses per l'executiu aquests mesos.
Los datos ponen de manifiesto que estamos en la dirección adecuada. Creo que el sistema que el gobierno ha tenido para afrontar esta crisis ha permitido contener la hemorragia que se podía producir con motivo del confinamiento, de la hibernación que hemos tenido con nuestra economía.
En total, a Espanya hi ha 3.862.883 persones a l'atur, pràcticament 847.200 més que en el mateix període del 2019.
I precisament arran de la crisi sanitària de la Covid-19 s'ha disparat la inseguretat laboral i s'ha duplicat l'atenció professional entre els treballadors. Això demostra una enquesta realitzada per Comissions Obreres i la Universitat Autònoma de Barcelona, on es recullen les respostes de 20.328 treballadors fetes entre el 29 d'abril i el 28 de maig. L'enquesta assegura que el 75% dels treballadors temen no trobar feina si es queden a l'atur i que un 70% dels assalariats ha treballat sense mesures de protecció. Helena Moliste, molt bon dia.
Bon dia. L'estudi també apunta que la pandèmia ha disparat el conegut com estrès laboral, produït per una forta pressió a la feina i poca autonomia, poques oportunitats de decisió i poc marge d'influència per part del treballador. De fet, més del 44% dels treballadors senten alta tensió a la feina arran de la crisi sanitària, una dada que duplica el percentatge del 2016. L'epidemiòleg i investigador d'Istes Comissions Obreres, Albert Salvador, parla de les conseqüències d'aquest ambient a la feina.
Lo de la alta tensión es un efecto muy claro, directo, de una organización del trabajo autoritaria, arcaica, absolutamente desfasada, basada en el mando y ordeno, no basada en reconocer que quien mejor conoce su trabajo es quien lo está haciendo cada día y, por lo tanto, que esa persona que está haciendo cada día su trabajo debería tener un margen de autonomía suficiente.
Els resultats també recullen que la meitat dels treballadors han tingut por de perdre la feina i que un 75% li ha preocupat la dificultat de trobar-ne una de nova si es queda a l'atur. A més, l'enquesta demostra la preocupació per una reducció o pèrdua del salari. De fet, un 70% dels treballadors reconeixen haver estat preocupats per aquest motiu, en especial els empleats amb salaris més baixos.
Doncs precisament també en matèria laboral us expliquem avui que els treballadors del Centre d'Atenció Primària de Gràcia i Marinals denuncien una manca de recursos i de personal de cara als mesos de juliol i agost. Els assalariats d'aquest ambulatori expliquen que Salut els ha obligat a agafar tots els dies de vacances aquest estiu sense contractar personal de reforç. Tot plegat amb l'afegit que els caps de Gràcia i Marinals tornen a obrir aquest mes de juliol sense contractar tampoc nous sanitaris.
Els treballadors i treballadores han publicat una carta dirigida a la direcció del SAP on explica la situació de precarietat a la que s'enfronten aquest estiu. Com deien, arran de la crisi del coronavirus, el cap de Gràcia va tancar les portes fins fa pocs dies que va reobrir, això sí, sense a contractar més personal. Lluís de la Torre, de la Federació de Treballadors de Serveis Públics de la UGT el Vallès Occidental, explica que la direcció dels CAPs ha obligat els treballadors a agafar vacances aquest estiu preveient un rebrot de coronavirus a la tardor.
N'hi ha qui potser les demanaria al setembre, n'hi ha qui potser les demanaria a l'octubre, n'hi ha qui potser agafaria la meitat del mes de juliol o d'agost per agafar l'altra meitat al novembre o al desembre. O sigui, que podria, si l'organització fos normal, i amb intenció de no ordeno i mando i si te gusta bien i si no también, doncs aquest malestar que aquí ha esclatat i que correm el risc de que esclatin més puestos, doncs segurament que n'hi ha anat d'una manera.
Per la seva banda, Salut explica que aquesta redistribució del personal té per origen la intenció de potenciar l'atenció domiciliària. Els treballadors denuncien que Salut aposti per aquesta precarietat, diuen, després d'haver patit la crisi del coronavirus, on els centres sanitaris van estar al límit del col·lapse.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
És una altra de les notícies del dia. La falta de places d'educació primària a la Creu Alta només es pot solucionar amb la construcció d'un nou edifici per a l'escola Ribatallada. Així ho ha admès al Cafè de la Ràdio el director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Jesús Vinyes, davant del fet que cada any un gruix important de famílies ha d'escolaritzar els seus fills fora del barri. De fet, a cara al curs 2020-2021, 27 sabadellencs no hi podran accedir. No obstant això, no tots eren veïns de la Creu Alta.
Vinyes reconeix que l'escola Ribatallada ha de créixer, però l'edifici distància actual no ho permet. No hi ha espai suficient i les instal·lacions no es poden ampliar perquè hi passen els ferrocarrils per sota. Amb tot, el director de Serveis Territorials només contempla una opció.
Probablement s'hauria de fer una nova substitució i llavors és quan es pot plantejar una escola de dues línies en comptes d'una. Perquè arreglar l'edifici és tan costós que val més l'altra opció, ens entenem. Vull dir que mentre sigui en l'entorn proper, mentre sigui en un espai proper, doncs això, i així estem mirant a l'Ajuntament, sí, sí.
Tot i això, mentre aquesta alternativa no arriba, reconeix que s'han d'emprendre altres mesures per pal·liar aquesta falta de places a curt termini.
Sí que sabem que hem de donar una resposta a mig termini. A curt termini doncs, donarem una resposta millor possible, però a mig termini doncs, sí que hem de configurar probablement una línia més en alguna de les escoles que hi ha, la Ribatallada, el Sant Muntada.
D'altra banda, Vinyes també recorda que per la geografia de la Creu Alta moltes famílies acaben escollint centres educatius d'altres barris per proximitat, com el Font Rosella o el Pau Casals, un fet que ha permès al barri no arribar a una falta de places encara més accentuada.
Els centres educatius vallesans incorporaran 700 docents més al curs que ve entre els que ha anunciat Educació per fer front a l'escenari post-Covid i els que ja hi havia previstos mesos abans per reforçar les plantilles. Aquesta és la xifra amb la qual treballen des dels serveis territorials que han deixat en mans dels centres el disseny dels seus plans de contingència per fer front al nou escenari. Escoles i instituts tenen fins al 23 de juliol per presentar aquests plans basats en les directrius d'Educació i Protecció Civil.
Les línies generals, però, ja estan clares. El més important és la creació dels anomenats grups estables perquè els alumnes no entrin en contacte amb els companys de tot el centre. Això obligarà les direccions a regular les entrades i sortides, així com l'ús del pati i altres espais comuns. Així mateix, també suposa un esforç planificar les classes dels professors especialitzats, com assenyala Vinyes.
Preferentment, haurien de ser com a màxim 2 mestres a primària i 5 a secundària. Uh-huh. Per tant, aquí hauran de gestionar tot aquest tema de les especialitzacions a primària. A primària n'hi ha 3, que és música, educació física i educació especial, bàsicament, i música, perdó, uh-huh. I també hi ha educació especial. Però, per exemple, l'educació especial, nosaltres ho tenim molt clar, que aquestes persones han de fer atenció directa a l'alumnat molt divers, que està en grups diferents. Per tant, aquests, sí, hauran, en aquest cas hauran d'anar amb mascareta.
No obstant això, no tota la responsabilitat ha de recaure en els docents, segons Vinyes. Les famílies també han de ser conscients del que suposa, per exemple, inscriure els seus fills en activitats extraescolars. L'objectiu de totes aquestes mesures és poder fixar la traçabilitat del virus en cas que es registri un positiu a les aules i reduir al mínim els contagis.
Notícies migdia.
Passant 2 minuts de 3:15, els polítics independentistes empresonats per l'1 d'octubre podrien obtenir el 3er grau penitenciari. D'aquesta manera, els sabadellencs Jordi Cuixart i Carme Forcadell deixarien enrere el 2er grau que actualment compleixen per entrar en un nou sistema. El 3er grau permetria als presos molta més llibertat de moviments. Entre setmana haurien de tornar a la presó per dormir i el cap de setmana el podrien passar íntegrament a casa.
Les juntes de tractament dels centres penitenciaris de Batràs, Lledoners i Puig de les Basses han decidit unànimament atorgar el 3er grau per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. El secretari de Mesures Penals, Amant Calderó, explica quin ha sigut el mecanisme per aprovar aquest 9er grau penitenciari.
El proper 9 de juliol, que és dijous de la setmana vinent, farà mig any d'aquella classificació inicial. La llei estableix que aquest és el límit per revisar totes les classificacions. És per això que avui les juntes de tractament s'han tornat a manifestar en relació amb el règim penitenciari del vicepresident, els consellers i consellera i la presidenta del Parlament de la 11a legislatura, així com els líders de les entitats sobiranistes Òmnium i ANC.
Ara el Departament de Justícia té fins a 2 mesos per ratificar aquest decret. Si el Departament ho accepta, la Fiscalia podria recórrer a la decisió, com ja va fer amb l'aplicació de l'article 100.2. Jordi Cuixart, sabadellenc i president d'Òmnium Cultural, ja respost a aquesta decisió de les juntes de tractament. En una piulada a Twitter, el sabadellenc ha defensat textualment que segueix totalment convençut de la legitimitat de la lluita no violenta i ha sentenciat que cap tribunal els permetrà exercir drets fonamentals.
Més notícies en format més breu. Accident per alcoholèmia positiva entre els carrers Leonardo da Vinci i Pardo Bazán, al sud de Sabadell.
La policia municipal ha obert diligències judicials contra el conductor de turisme, un home de 37 anys que triplicava la taxa d'alcohol permesa. Arran de l'accident van resultar danyats una parada de la TUS, un senyal de circulació i un arbre que finalment van haver de tallar els bombers. En l'accident van intervenir dues unitats dels bombers, una ambulància del SEM i tres unitats de la policia.
La Junta de Portaveus rebutja una moció de la Crida per Sabadell per demanar que s'investigui la implicació de l'expresident Felipe González en la creació dels GAL.
El PSC i Ciutadans hi van votar en contra, mentre que Podem s'ha abstingut i l'alcaldessa ha hagut de fer servir el seu vot de qualitat. Esquerra, la Crida i Junts hi han donat suport.
Ferrocarrils de la Generalitat recupera el servei fins a les 2 de la matinada divendres i dissabte.
La decisió es pren per l'augment de la demanda que estan experimentant les línies metropolitanes, que han arribat al 50% de les validacions habituals amb l'arrencada del mes de juliol i van a l'alça. En el cas de la línia Barcelona-Vallès, aquest dimecres s'ha arribat a les 103.500 validacions.
Jordi Labòria s'ha convertit en el nou president del Consorci Sanitari de Terrassa.
Rellevaran el càrrec a Eusebi Cima, que després de gairebé 5 anys ja acaba el mandat. Labòria ha estat escollit de mutu acord pel Departament de Salut i l'Ajuntament de Terrassa. El nou president del Consorci Sanitari té una àmplia trajectòria política i de gestió, tot i que és psicòleg de formació, ha dedicat més de 30 anys a la ciutat de Terrassa com a regidor i tinent d'alcalde.
Us ho hem destacat en titulars. Sabadell dona el tret de sortir d'aquesta nit a la programació cultural d'estiu, que s'allargarà fins al 2 d'agost, tot plegat després que la temporada estable s'hagués d'aturar a conseqüència de la Covid-19. L'espectacle inaugural es titula Nit d'Òpera i es podrà veure al pati de l'Estruc. L'Orquestra Simfònica del Vallès i els Amics de l'Òpera de Sabadell tornen a unir-se per oferir al públic algunes de les àries més populars del gènere líric.
Música, teatre, cinema, en el pròxim mes els patis del Casal Pere IV de l'Estruc i l'aparcament del Bosc de Can Déu es convertiran en els escenaris on gaudir de la cultura a Sabadell. Seran amb espectacles de quilòmetre zero i pensats per a tots els públics. Així ho destaca el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
El que intentem és que resituar a tot el quilòmetre zero de Sabadell, que ja tenia compromisos amb la ciutat i que no es va poder executar a causa del confinament i del tancament dels teatres, i per tant tenir el luxe de poder començar amb ells, doncs és fabulós.
Les propostes, totes gratuïtes, s'allargaran fins al pròxim 2 d'agost i algunes ja han penjat el cartell d'invitacions exaurides.
És el cas, per exemple, del concert inaugural a càrrec dels Amics de l'Òpera i la Simfònica, que es farà al pati de l'Estruc a partir de les 10 de la nit.
Una furtiva lágrima.
Els intèrprets Carles Patxón, Laura Vila i Carles Cossías protagonitzaran l'actuació, acompanyats de la pianista Andrea Álvarez i un quintet de corda i flauta. Entre les àries que es podran escoltar en el concert d'avui hi ha aquesta que escoltem de fons, una furtiva làcrima de l'Elixir d'Amore. Però entre els temes que donaran la benvinguda a la programació cultural d'estiu hi haurà també la famosa Habanera de Carmen. La presidenta dels Amics de l'Òpera, Mirna Lacambra, parla de quin tipus de repertori han triat.
Que són òperes que són molt famoses, la majoria, però que en realitat són unes grans òperes i molt ben composades pels compositors. I per tant, això ja és una cosa segura que la gent els interessarà. Tant si són amants de l'òpera, i ja ho coneixen, naturalment, com si són novells que volen saber què dimonis és això de l'òpera, no?
Els espectadors hauran de portar mascareta i es mantindran les distàncies de seguretat. Un dels impediments que això suposarà serà que no hi haurà llibrets de mà. La Cambra ha explicat com han solventat aquest inconvenient.
El Carles Ortiz, que sabeu que és un dels directors nostres d'escena, doncs amenitzarà, diguem, entre cada actuació dels cantants, explicarà una mica el perquè d'aquella àrea, el perquè d'aquell duet, en l'òpera que sigui. En fi, serà una mica d'història. Per tant, jo crec que serà un concert molt atractiu.
L'espectacle inaugural estarà dirigit pel mestre Daniel Gil de Tejada. Si voleu consultar la resta de la programació, podeu fer al web de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell.
I un diumenge de... el mes d'agost de l'any 2015, passejant pel mercat de Sant Antoni, Albert Forns va trobar enmig d'una muntanya de llibres antics 13 llibretes lligades amb gomes de pollastre. Eren els dietaris d'un barceloní cinèfil i a Forns li va sorprendre trobar-se els malvenuts de qualsevol manera a la parada. Aquesta experiència viscuda va ser la seva font d'inspiració, el trampolí que el va portar a crear la novel·la Abans de les 5 som a casa, guanyadora del 40è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana.
L'autor explica que la novel·la és un homenatge al dietarisme i al protagonista de la història, aquell barceloní que als anys 70 va escriure aquells diaris trobats. De fet, Forns ha confessat en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio que ell mateix ha escrit diaris tota la vida i que hi ha una part de ficció en la qual la seva feina ha estat intentar construir la vida del personatge a partir de deduccions dels seus textos i de les seves pròpies preguntes.
Què passa si et trobes uns diaris venuts de qualsevol manera, no? Les preguntes s'amunteguen, no? Primer, qui era la persona que va escriure aquells diaris, no? Allò que metòdic que cada vespre s'hi posava i durant 15 anys va escriure uns diaris, doncs qui era, no? Però també, què fan aquests diaris aquí venuts de qualsevol manera, no? Com és que han anat a parar en un mercat de vell uns diaris que són una cosa molt preuada, no? Jo sóc dietarista i els meus diaris pues, els vull tenir controlats, si els perdé seria una desgràcia, no? I a partir d'aquí doncs, comença la recerca, no? I la novel·la.
Albert Forns és periodista i escriptor. Va guanyar el Premi Documenta 2012 amb Albert Serra, la novel·la, no el cineasta, i el Premi Llibres Anagrama el 2016 amb Jambalaya. Abans de les 5 som a casa és la seva tercera novel·la, guanyadora del 40è Premi BBVA Sant Joan, dotat amb 35.000 euros lliures d'impostos a banda dels drets d'autor. El grup 62 publicarà l'obra el 26 d'agost i el lliurament del premi serà al setembre en el marc de la Setmana del Llibre en Català.
La banda municipal de Barcelona té un missatge per a tu. Que vol dir que ja pots reservar el teu abonament. Com? Ah, afanya't! Troba't amb la banda a l'Auditori Barcelona. Troba't amb la música.
A partir del 20 de juliol, no farem vacances.
Cada matí, de 9 a 11, us proposarem trepitjar el territori de nord a sud i de l'est a l'oest.
Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos.
Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu a la teva ràdio de proximitat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Informació més enllà de la ciutat i comencem parlant de coronavirus perquè 8 noves morts per Covid-19 a Catalunya en les últimes 24 hores.
És l'últim balanç del Departament de Salut que situa la xifra global de víctimes a les 12.584. Són 12 defuncions menys que les informades aquest dimecres. A banda, s'han detectat 385 positius nous testats, 162 més que l'últim balanç i la xifra total puja a 72.184.
Un estudi de la Vall d'Hebron demostra que el 70% dels residents dels geriàtrics de Barcelona són asimptomàtics.
L'estudi ha analitzat unes 6.000 persones treballadores i residents de residències i ha arribat a les següents conclusions. Un 70% dels residents i un 50% dels treballadors d'una setantena de geriàtrics de Barcelona que es van infectar amb el virus no van mostrar cap símptoma durant els 15 dies previs fins que la malaltia es va fer evident.
I la vacuna contra el coronavirus que impulsa la Universitat d'Oxford presenta els primers resultats positius.
La professora Sara Gilbert, cap de l'equip científic que desenvolupa la vacuna contra la Covid-19 des de la Universitat d'Oxford, ha confirmat que el prototip que investiga en el Jenner Institute està donant una resposta immunitària adequada.
Successos detenen una dona al pont de Vilomara i Rocafort, al Bages, acusada de matar una altra persona, la seva cosina.
La víctima ha estat trobada cap a les 9 d'aquest matí amb una ganivetada al coll a l'organització Marquet Paradís. La presumpta autora del crim, com dèiem, és una familiar de la víctima. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central s'han fet càrrec de les investigacions per aclarir les circumstàncies de la mort i l'autoria dels fets.
I 26 detinguts en una operació policial a la mina contra un grup acusat de robatoris violents.
Els detinguts estan acusats de robatoris violents i extorsió. Com dèiem, l'epicentre de l'actuació dels Mossos s'ha centrat al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs.
En política, Junts per Catalunya podria celebrar l'assemblea constituent de la nova organització política sota el lideratge de Carles Puigdemont el pròxim 25 de juliol.
Una assemblea que coincidiria amb el Consell Nacional del PDeCAT, que es farà aquell mateix cap de setmana i que podria suposar la ruptura definitiva entre els dos sectors postconvergents. El president del PDeCAT, David Bonvehí, no vol una formació política nova sota el paraigües de la Crida Nacional perquè entén que suposaria la dissolució del seu partit.
Un minut, ara arriba el punt de les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials i en una nova edició del Notícies Vespre a partir de les 7. Ara arriba tota la informació esportiva de la mà de l'Hotel Suís i l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.